Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts, és apassionant, eh? Realment, quan un s'atura a comentar l'actualitat, com hem tingut ocasió de fer al llarg dels darrers minuts, amb 4 opinions tan diferents, veritat, i tan transversalment diferents, d'alguna manera, que si alguna cosa ens porten al cap, de manera molt evident, és l'absoluta impossibilitat de posar tothom d'acord, no? Però sí que hi ha aquella cosa que vam dir el primer dia, en el que presentàvem aquest programa, que veníem amb ganes no tant de parlar com d'escoltar. I escoltant s'aprèn, i efectivament només deixant que estiguin els altres els que parlin i escoltant allò que diuen, només un així pot aprendre, efectivament. El senyor que tenim amb nosaltres aquí al costat és un senyor que ensenya molt. Adrià Caballero, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Perquè ell és professor de política. Ara m'estava explicant, efectivament, que en el seu podcast, que hi ha per la segona temporada, que es diu Simple Política, el que fan és això, no? Agafar conceptes com molt senzill, segurament, que utilitzem sovint, com el debat de política general, el debat de l'estat de la nació. I què vol dir exactament això?
Exacte, portem més de 600 episodis explicant això, intentant fer més simple la política, d'aquí el nom. Especialment, sobretot, tenim un públic jove que el que intentem és que s'atreguin per la política. La política, al final, també es nota a les tertúlies, segur que ho he dit moltes vegades, com aquestes qüestions que sorgeixen o les discussions polítiques allunyen una mica el ciutadà, perquè no entén exactament què s'està dient o quin és el context. En aquest podcast el que tratem és de posar el context perquè creiem els que som al podcast, però crec que és bastant important això, saber de què s'està parlant, quin és el context, més enllà del i tu Mas.
Li hem demanat a l'Adrià Caballero que estigui avui amb nosaltres. Fixin-se que això que estava dient l'Adrià anava absolutament a col·lació del que hem heretat, no?, de la nostra tertúlia anterior, quan parlàvem del grau de desafecció, no? Una desafecció que no només afecta a la política com a tal, sinó també al periodisme, no? Quan veiem que política i periodisme tenen molts punts en comú, que efectivament, i ho dèiem, no?, la lluita per la demoscòpia i el que la demoscòpia genera en els discursos polítics i en les actituds polítiques segurament es pot traslladar també al resultat dels EGMs, o jo no sé si ho hem vist mai, però un programa de televisió és una cosa horrible. Te'n vas a dormir i l'endemà, a primera hora, tens tot el resultat d'audiència, no? I aquesta esclavitud respecte a l'audiència, probablement, o respecte a la demoscòpia política, segurament està al darrere de moltes de les coses de les que anem a parlar a continuació, no?
Sí, a veure, aquesta desafecció, com tu dius, es confirma que també passa en el periodisme. Un dels informes més importants, que és el Digital News Report, es publica anualment i entrevista més de 40.000 persones, més de 2.000 a Espanya. Bueno, demostra, aquest passat juny va publicar-se la darrera edició, demostra que a Espanya en els darrers 3 anys s'ha perdut més de 20 punts de desafecció, és a dir, de la gent fugint de les notícies, que declara que fuig de les notícies precisament per aquesta qüestió, perquè sent que no són creïbles, que s'ha perdut credibilitat, etc. I al final això no només afecta la política, no és només una desafecció de la política, sinó, com bé dius, també és una desafecció en els mitjans. O diguem-ho d'una altra manera, la gent ja no sap en qui confia, ja no confia en que els mitjans li diguin la veritat.
Aquesta, mira, justament en aquesta línia, no? El tema de la setmana, aquesta filtració dels àudios, de la conversa entre el comissari Villarejo i el periodista Antonio García Ferreras, amb la que García Ferreras admet que la informació sobre el presumpte finançament irregular de Podemos, que fa públic Eduardo Inda en el seu mitjà, OK Diario, era grollera i poc creïble, però malgrat això la publica. Això ha provocat moltes coses, no? Un gran debat, com el que anem a fer a continuació, que emmarca, que voldria emmarcar el concepte de l'ètica, a veure exactament on ha d'estar present, tant en el comportament polític com en el comportament periodista, i lògicament hem vist aquests dies comunicats que ens han agradat, francament, per part del Col·legi de Periodistes de Catalunya i també el Consell de la Informació de Catalunya, denunciant les complicitats d'una minoria de mitjans i periodistes amb les clavegueres de l'Estat. Ens acompanya Josep Carles Rius, que és el president del Consell de la Informació de Catalunya. Josep Carles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
És impressionant això que ha passat, no?
Sí, bé, el que posa les escoltes, el que hem sentit, posa en evidència un mal que ja intuïem, no? Que és que hi ha grups d'interessos que fan servir el que anomenem clavegueres de l'Estat per construir mentides, intoxicar, manipular l'opinió pública, no? I el més greu és que han trobat i troben la complicitat de determinats mitjans i determinats periodistes, no? I això, evidentment, és un problema greu, no només de deontologia professional, sinó un problema d'ètica que té uns efectes molt greus en tant...
Sí?
La democràcia, no?
Uns efectes clarament negatius cap a la democràcia, diu Josep Carles Rius. Parlàveu en aquest comunicat que fèieu conjuntament a Col·legi de Periodistes i Consell de la Informació de Catalunya de les complicitats d'una minoria de mitjans i periodistes amb les clavegueres de l'Estat. Són reconeixibles aquests mitjans i aquests periodistes?
Bé, no.
Ai, estem tenint problemes de recepció d'aquesta trucada. Anem a recuperar aquesta trucada, encara que sigui via telèfon, i d'aquesta manera doncs podrem escoltar perfectament a Josep Carles Riu. En qualsevol cas, podem aprofitar aquesta situació per saludar una altra persona que avui justament ha publicat a La Vanguardia un article que és que ho clava, des del meu punt de vista. No sé si has llegit l'article de l'Antoni Puigvert avui.
Sí, no. Em reia perquè precisament deies que ho clava i és una manera de definir una mica l'opinió, la visió, sí.
Sí, no? Antoni Puigvert, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estàs?
La paròdia de Clausewitz per Antoni Puigvert, realment el que fa avui Antoni Puigvert és definir aquesta situació de la que estem parlant, adonant-nos realment de la gravetat, no?, del que comporta.
Sí, de la gravetat i gairebé de l'ambient depressiu que se'n desprèn, no?, de l'article i de la visió que tinc d'aquest moment del periodisme nostre. Sí, al punt hem arribat. El que jo vull remarcar és que, ara, com que es parla d'aquestes darreres filtracions de les converses del policia, aquest famós, amb tants personatges, semblaria que és una cosa molt actual, però no, això ve de molt lluny. Ve de l'època que es va anomenar de la crispació, que són els anys 90, que coincideix amb la decadència de la governació de Felipe González i l'ascensió d'Aznar, encara en l'oposició, i amb el tema del GAL com a tema estrella, i també el triomf periodístic d'un personatge que, des del meu punt de vista, marca molt la història del periodisme espanyol contemporani, que és Pedro J. Ramírez.
Ja, efectivament, amb les seves... En parles, amb el seu sí. Tema relacionat amb els assassinats del GAL, no, dius?
Sí. Bé, aquell les revelacions de l'assassinat del GAL es pot considerar des d'una expressió d'un periodisme que va estar molt de moda, per via americana, com totes les modes que ens arriben, que tenia a veure amb el triomf de la veritat sobre la mentida política amb el cas Watergate, que és quan el president dels Estats Units, Nixon, diu mentides a propòsit d'uns espionatges que es van fer en els demòcrates, que eren els rivals del president de cara a les eleccions, i aleshores això es va començar a saber, el president ho va negar i al final es va poder saber. Tot aquell cas va tenir una força emblemàtica, diguéssim, en el periodisme occidental i també, per tant, en el nostre, però es basava en aquesta qüestió. Hi havia una gola profunda que en secret anava alimentant el treball dels periodistes. És a dir, que el treball dels periodistes no hauria estat possible sense algú que hagués fet unes filtracions. Com que l'objectiu era bo denunciar la falsedat del president, vam acceptar aquest sistema com un sistema bo. Ja que el fi és bo, el mitjà també. Però, esclar, això és pervers d'entrada, perquè això permet tota mena de perversions i, sobretot, de vulneracions de la intimitat personal, de la intimitat de les institucions, de la discreció que han de tenir les institucions, del secret judicial, la possibilitat, a través de les filtracions, de poder fer xantatge constantment als polítics, perquè veiem als polítics, a les empreses i a tota mena de personalitats, perquè veiem sempre la cara d'aquests atacs, però no veiem una altra cosa, és impossible de veure, que és totes les coses que se saben i que han servit per fer xantatge, i per fer callar a determinades persones o a fer-les actuar d'una manera o d'una altra d'acord amb l'interès de qui té la informació i que fa coacció. Per això faig servir l'expressió o bé coacció o bé execució. Coacció vol dir que el polític, el personatge, el banquer, en fi, el que sigui, la personalitat que sigui, cedeix i, per tant, bé sigui a través de diners, concessions, el tipus que sigui, subvencions, etc., cedeix i, per tant, es deixa fer el xantatge, o bé al contrari, si aquesta persona no cedeix, aleshores se l'executa simbòlicament, que és la idea de la pèrdua de reputació. Llavors, la seva reputació queda completament devastada davant l'opinió pública.
Recobrem la comunicació amb Josep Carles Rius, president del Consell de la Informació de Catalunya, que feia una estona que està escoltant també les paraules d'Antoni Puigvert. Josep Carles, s'ha oblidat el periodisme de quina és la seva missió fonamental?
A veure, jo crec que el primer que hem de dir, i ho diem en el comunicat, és que la immensa majoria dels periodistes fan la seva feina de forma honesta i compromesos amb els valors deontològics i els valors ètics del periodisme. Això és el primer que hem de dir, la immensa majoria, i a més en situacions difícils, difícils en tots sentits, en situació de precarietat molt... molt alta, és a dir, que moltes vegades a contracorrent. Jo crec que el primer que hem de dir és això. Estem parlant d'una minoria de mitjans i de periodistes que fan aquestes males pràctiques. Això és el primer que hem de dir. I les institucions que representem el periodisme som els primers, que tenim el deure de denunciar aquestes situacions, precisament el mal que fan només a la professió, sinó el mal que fan a la democràcia. Això és el primer que hem de dir. A partir d'aquí, jo crec que hem d'analitzar molt bé què està passant en l'ecosistema mediàtic a Espanya i veure on tenim els problemes. Ara us sentia la conversa, no?, que del Pedro Jota i aquells moments, no?, dels delictes del GAL i tot això. Bueno, el Pedro Jota, uns anys després, protagonitza el que és la teoria de la conspiració després dels atemptats de l'11M a Madrid, no? Uh-huh. I del 2014. I és l'episodi, no?, la història recent espanyola, jo crec, més vergonyós de dir una mentida, instal·lar-se en aquesta mentida i portar-ho fins a les últimes conseqüències, que vol dir que les víctimes dels atemptats, els policies que van investigar, els jutges que van investigar, pateixen una doble pena, que és la de després, la pressió constant que es va fer des del Mundo, la COPE i alguns mitjans digitals. No? Aleshores, jo crec que allò ja va ser un crit d'alarma de com es podia deteriorar l'ecosistema mediàtic. No? Anys després, seguim amb aquestes... alguns segueixen amb aquestes males pràctiques, i insisteixo, si volem regenerar la democràcia, i ho diem en el comunicat, així que hem de regenerar també l'ecosistema mediàtic i els mitjans de comunicació.
Només una darrera cosa, senyor Puigvert, i ara continuarem parlant tant amb l'Adrià Caballero, que ens acompanya aquí a l'estudi, com Josep Carles Rius. Acaba vostè el seu article avui a La Vanguardia amb una cosa que a mi m'ha amoïnat. Diu, triomfant periodisme avui equival a fer d'incendiari. Creu vostè que això té marxa enrere des del seu punt de vista?
No, perquè des d'una posició de força ningú recula. Això en la vida i en tots els nivells de la societat va així. Si tu tens força fent això, per quina raó t'has de desarmar? Aquesta és la preocupació profunda que jo tinc amb en Joan Carles Rius, que fa molts anys que no ens veiem perquè me l'estimo molt i el valoro molt. Jo crec que aquests mals del periodisme han penetrat en molts alts nivells dels mitjans de comunicació. Potser no de la manera més exagerada, però sí a petita escala. Jo m'havia fet pensar que havia de parlar amb vosaltres, m'havia fet uns noms. Des de Demetrio Madrid, que per un cas va a la pressió que va rebre per una simple denúncia de corrupció va acabar plegant i mai més ningú l'ha reivindicat. Xavier Trias, que ara aquests dies està com està. Uh-huh. El senyor Ibarra, que va ser desplaçat de la presidència del Bilbao Vizcaya amb una de les operacions més putinianes de la història de l'Espanya contemporània. És a dir, la pregunta que ningú s'ha fet mai en el món del periodisme seriós, si és que existeix, que és a dir, com pot ser que el pot petit, l'element petit que s'ajunta amb dos monstres que en són el Bilbao Vizcaya, és a dir, Argentària, acabi presidint Argentària, i aquella persona se'l desplaça perquè se li descobreix, per filtracions de l'Estat, se li descobreix que, naturalment, publiciten els periodistes, se li descobreix que tenia uns negocis o uns comptes a les Caiman o una de les illes aquestes. I la pràctica de la investigació sobre on està el diner negre espanyol és una pràctica que no s'ha fet mai seriosament. I, en canvi, quan convé com a càstig per expulsar-lo i col·locar el que a tu t'interessi i controlar el BBVA, com va fer en aquell moment el govern Aznar, mai s'ha estudiat ni s'ha analitzat per mi, és a dir, que és putinià. El cas de Cristina Cifuentes, que és un cas vomitiu per la forma en què es va fer. En fi, podríem anar analitzant tota la famosa història del dinar aquell de la Sánchez Camacho amb l'exnòvia del fill Pujol. Aquest tipus de periodisme és el que acaba triomfant. Això és el que té èxit, això és el que guanya audiència, això és el que alimenta les polèmiques, les tertúlies, etc. No? Juntament amb un altre aspecte que per mi és capital, que també ve de la Fox, perquè la mutació del cas Watergate va parar a la Fox i a la Fox americana, i llavors allà es treballen unes tècniques que s'han estès a tot Occident. I aquesta tècnica bàsicament consisteix a convertir, espero que la vostra no ho sigui, jo ara no escolto mai la ràdio, em sap greu dir-ho, però convertir les tertúlies en trinxeres, en autèntics simulacres de guerra civil. És a dir, posant fins i tot hi ha alguna televisió que els posa una davant de l'altra perquè es vagin... aquests materials són imbatibles, tenen molta força, tenen una capacitat d'atracció molt gran. És una exageració, és una hipèrbole el que faig jo al final de l'article dient que només triomfa per sort, com que és tant el soroll tan gran que hi ha, que de tant en tant alguns mitjans, precisament perquè es caracteritzen per no voler soroll i per intentar fer un altre tipus de coses, també aconsegueixen destacar. Però el que és dominant, el que és més habitual, el que dona fama a un periodista és l'insult, l'agressivitat, l'acusació a partir de petites anècdotes agafades pels pèls, inflades ad nauseam, etc. Aquest tipus de mecanisme, això és així. I com que això dona força, perquè tens capacitat de fer xantatge quan tens aquest poder, és molt difícil que t'autodesarmis. Yeah. Això implicaria una autocrítica molt general de la democràcia espanyola, perquè, i amb això acabo i no em vull allargar més, que estic ocupant massa espai, el resultat de tot això, d'aquest periodisme, per això dic que és la causa primera, això, és la causa primera de tots els problemes polítics que hi ha hagut a Espanya, amb el retorn de les dues Espanyes, de la Guerra Civil, encara que sigui en forma retòrica, i amb el retorn del conflicte territorial. Temes que als anys 90 es podien resoldre perfectament en diàleg, bona equilibri i compensacions mútues, seguint una mica l'origen constitucional, es van anar pervertint amb l'aparició d'aquest periodisme, que va començar a tenir èxit fent això, és a dir, tibant la corda, creant tensió i guanyant audiència així. Llavors això és una espiral que no es desfarà per ella mateixa.
Antoni Puigvert, ha estat de veritat fantàstic tenir-lo avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, molt amable.
Gràcies,
bona tarda. Adrià Caballero, fa molta estona que estàs escoltant, en ocasions afirmes, en altres negues amb el cap. Què és l'important del que t'agradaria dir?
No, jo m'agradaria continuar perquè l'Antoni ha començat parlant del cas Watergate als Estats Units, hem continuat amb Pedro J. tant als anys 90 com al 2004, M'agradaria continuar amb aquesta petita classe de periodisme perquè crec que en les paraules sobre el fet de que triomfi aquest periodisme de l'escàndol o de les trinxeres, crec que hem de continuar amb la classe de periodisme fins a arribar a l'època d'internet, on el periodisme perd pràcticament totes les seves vies de finançament, on comença aquesta precarietat que per suposat, subratllava el Josep Carles, i on aquí és on comença també a veure's com la falta de finançament per part del públic, és a dir, mitjans que no reben, bàsicament que ja deixem de comprar el diari, que deixem d'estar subscrits als mitjans, només un 11% de la població a Espanya està subscrita a algun mitjà digital, etc. Tot això acaba fent que les dependències cap a la publicitat siguin més grans. Quin és el principal anunciant a Espanya? L'administració, sigui la que sigui i del color polític que sigui. Això el que fa és que els mitjans, galletita no galletita, depenent de com tractis al poder o a partits polítics determinats, quan aquests arriben al poder, o abans de que arribin, perquè no ets tonto, tu ja saps que hi haurà una certa dependència. Això passa en els grans, i podem arribar a aquesta cultura de l'espectacle. Si no vols dependre d'això, dependeràs dels clics o dependeràs de l'audiència, si parlem de televisió o ràdio, i per tant has de convertir les tertúlies en aquest espectacle, en aquestes trinxeres. I també tenim altres exemples, estic pensant en l'Ara, estic pensant en el VilaWeb, estic pensant en el diario.es, al País des de fa uns mesos, any, amb el seu model de subscripció, on quan vols dependre dels subscriptors i els subscriptors responen, clar, allà ja no fas aquest periodisme a trinxeres, perquè tu no pagaries per aquest periodisme.
De fet, ho parlàvem amb l'Ester Vera l'altre dia, justament en aquesta mateixa línia. Josep Carles Rius, que m'imagino que tens ganes de dir coses, no?
Sí, jo afegiria, comparteixo molt els anàlisis que heu fet, els dos. Jo afegiria aquí, és a dir, evidentment, la fragilitat dels mitjans està en l'última etapa en què desapareix la gran font d'ingressos, que és la publicitat, com citàveu, que se'n va, es queda a les plataformes. Ha sortit un intermediari que es queda als recursos, amb el qual els diners dedicats a finançar el periodisme han caigut en picat. I això, evidentment, debilita els mitjans i els fa menys, o hi ha el risc que deixin de ser mitjans independents i que acabin sent mitjans molt lligats a subvencions o fidelitats polítiques, no? I això, evidentment, deteriora els mitjans de comunicació. Però, malgrat això, insisteixo, hi ha molts periodistes a molts mitjans que estan fent i que van a contracorrent i que, malgrat totes les dificultats, estan fent bon periodisme. Jo crec que a Espanya es fa bon periodisme. Tenim un problema, que és els murs de pagament, que són inevitables, perquè els diaris han de sobreviure, que fa que molta informació de qualitat no sigui accessible a tothom, sinó a aquell que està subscrit. I, al mateix temps, la informació gratuïta és una informació a vegades de baixa qualitat o que l'únic que pretén és aconseguir clics sense importar quin és el mètode, no? Amb el qual tenim una informació i un periodisme de qualitat que està tancat darrere murs, no?, amb clau, i un periodisme de baixa qualitat lliure, no? Hi ha mitjans que amb un gran esforç, cooperatives, fundacions i això, fan un periodisme de qualitat i han obert. I jo crec que això és una tendència global, sobretot en el món anglosaxó, de considerar el periodisme no com un negoci, perquè ho he deixat de ser, sinó com un servei a la societat i un bé públic. I aleshores ha de buscar altres fórmules de finançament que li permetin sobreviure i al mateix temps ser independent. I amb això, doncs, en la professió tenim un llarg debat, no? I després hi ha un altre problema també,
sí,
que és els processos emocionals, no? És a dir, que els mitjans, per aconseguir audiència, s'afegeixen a onades emocionals, amb el qual el que fan és incrementar aquesta onada emocional, no? Aquí a Catalunya hem viscut onades emocionals, a Espanya, a Europa es viuen onades emocionals, no? I el risc és que de l'onada emocional al discurs de l'odi hi ha un pas molt, molt, molt petit, no? I que a vegades hi ha mitjans, i això també en el comunicat ho citem, que actuen com a òrgans de propaganda, i una propaganda, evidentment, que respon a uns interessos que no tenen res a veure amb el periodisme, sinó amb altres interessos, no? I el risc és aquest, és a dir, com la suma, és a dir, la tormenta perfecta, tot això que hem anat dient és una suma que el que fa és deteriorar l'ecosistema mediàtic, deteriorar els mitjans de comunicació i el periodisme, i com deia el Toni Puigbert, no? Deteriora la democràcia. Això és el que penso que és el més preocupant.
Josep Carles Rius, president del Consell de la Informació de Catalunya. Una abraçada forta. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona tarda. Adrià Caballero, justament aquí està el quid de la qüestió, no? És a dir, en el que ha de fer el periodisme a partir d'ara, no? Hem començat parlant de la desafecció i segurament hi haurà part important que té el periodisme com a objectiu per seguir vivint i sobretot per arribar a gent que a dia d'avui veu el periodisme com una cosa antiga, manipuladora, on no ens diuen la veritat, això ho hem de canviar.
Potser és això el que li hem mostrat durant molt de temps. O sigui, deixa'm que faci a la vegada, i és un exercici difícil, corporativisme i crítica a la vegada. És
a dir,
sí, mira, corporativisme és molt senzill, és a dir, és molt complicat que jo t'ofereixi, jo com a periodista, tu, ciutadà, t'ofereixi alguna cosa de qualitat si tu no la pagues, és a dir, si no, que truqui qualsevol ciutadà que hagi entrat a un restaurant, hagi menjat gratis i aquest menjar hagi estat de qualitat, és complicat. A la vegada, és veritat que nosaltres hem de convèncer perquè em paguis, no? És una feina, no? Hem de fer aquest... Es parlava del Watergate, no? De com els periodistes, quan sortim de la facultat o estem a la facultat, el que volem és perseguir el proper Watergate, protagonitzar com a periodistes el proper Watergate. És molt complicat si estem en aquest context de precarietat que denunciaven tant l'Antoni com el Josep Carles. Però ja dic, o sigui, és també, clar, és que és un pez que se muerde la cola, com diríem en castellà, és a dir, la precarietat no la podem solucionar sense que els ciutadans també ens financin, perquè si depenem de la publicitat, depenem dels clics, si depenem del context polític, òbviament ja pots imaginar que tindrem villarejos i aquest tipus de casos per donar i per vendre, encara els coneguem o no els coneguem, i l'única qüestió és dependre més del bon periodisme que es pot fer si el financen els ciutadans, perquè, clar, tu no dependes de 50.000 persones.
Trobo a faltar més la paraula ètica en aquesta mitja hora, no?
Sí, però jo crec
el
que l'ètica...
El rerefons de les tres persones que avui heu vingut aquí és aquest, lògicament,
sí,
no?
Sí, perquè, per exemple, si em fas definir bon periodisme, clar, ara podríem estar aquí tres quarts d'hora. Però sí, darrere del bon periodisme està l'ètica. Jo crec que, i m'agrada molt que el comunicat del CIC i del Col·legi de Periodistes no surt la paraula objectivitat, no? Que sempre reclama el periodisme objectivitat, no. Honestedat. Jo haig de ser honest. D'on he tret les dades? No he arribat més lluny perquè no he pogut. No, que això li ha faltat una mica, per exemple, vaig sentir tant les dues bandes, el Pablo Iglesias com el Ferreras, parlant d'aquest tema, no? I de com es queixaven l'una a l'altra, o Pablo Iglesias queixava de Ferreras, de com només havia donat l'oportunitat de contestar a Pablo Iglesias sense investigar més enllà si aquella compta era real, etcètera, no? Aquesta honestedat jo crec que és la que va lligada a l'ètica. L'ètica és quan tu presentes una cosa davant el públic, és a dir, un article, una investigació, etcètera, i estàs satisfet perquè és que no podies fer res més.
Yeah.
I has parlat amb totes les parts, i no només has donat veu a totes les parts, sinó que realment has fet el balanç. Perquè si no recordarem la mítica del periodisme de si algú et diu que plou i un altre diu que no plou, la teva feina és treure la mà
i
comprovar-ho, no? I
clar,
veure què passa, no? Doncs crec que aquí aquesta sèrie... Mira, és tan senzill, o la deontologia, no, del periodisme... Sé que ara des del Col·legi de Periodistes o des del Consell d'Informació em mataran, no? Però podia simplificar d'aquesta manera, actuar amb honestedat, i això et portarà a l'ètica.
Quantes coses per fer i quantes coses no haurien d'haver passat? Anem a dir-ho d'aquesta manera. Adrià Caballero, efectivament, la xerrada podria continuar aquí. Ens donaria a les 12 de la nit i seguiríem de xerrant. En qualsevol cas, molt fans del teu podcast, Simple Política, i t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquesta tarda amb nosaltres.
Un plaer per mi. Fins la propera.